10 i 19 minuts. Ho deixàvem el divendres passat. Bé, ho deixàvem. Ara mantenim una part de la conversa a l'entorn, com que al llarg d'aquests 15 anys sempre hi ha hagut moments en què han passat coses molt gruixudes. Tornàvem a insistir en aquella qüestió de com explicar als més petits de la casa situacions que difícilment els grans ni tan sols es poden explicar, o que com a mínim ens horroritzen. I se suposa que ja n'hem vist unes quantes i encara ens en queden, segur, unes quantes més per veure. Roman, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Des del Centre de Reeducació de Vita al carrer Pau Barbeig, número 16. I avui ens parlaves d'una... Va sortir la setmana passada aquest terme protecció. I protegir. Com ha sortit algunes altres vegades, sobreprotegir.
Efectivament.
I parlàvem ara de l'exposició a determinades coses. I nosaltres dèiem abans de començar de la sobreexposició també.
També.
En un món que sobreexposa totes les coses, matí, tard i nit, i a tota hora, i aquella imatge que es veu a les 10, es torna a veure a 10:45, i a les 11 una altra vegada, i a 14:45, i a 8:45, i l'endemà, i si no a través de YouTube, i si no a través d'un portal d'internet, i si no a tota hora, queda un remanent fins que no arribi una altra imatge més potent a la memòria de qualsevol, no? I per tant ara deu ser més difícil que fa 30 anys, per exemple, protegir de determinades determinats impactes.
Sí, efectivament, determinats impactes, determinades situacions del món, del funcionament de les persones. Efectivament, ara va bé la introducció que has fet en el sentit de mostrar com la qüestió tecnològica ha vingut a complicar més, ha facilitat altres coses, però en aquest sentit de l'accés a tot, l'accés immediat, l'accés global, l'accés reiterat i repetit, i diríem això, has vist la televisió? Bé, si no l'has vist, la mires a la carta, i si no, entres
si no,
en qualsevol portal i
en algun moment o altre ho veuràs, no?
Clar.
Jo dic perquè aquest any també ha estat un any d'imatges especialment colpidores, des d'aquell nen refugiat sirià mort a la platja i estès. Era un nen, una criatura sola, però aquella foto, n'hi va haver prou amb aquella foto perquè generés, diguem-ne,
un impacte
emocional molt potent, fins als atemptats a París, en què no parlem d'un nen sol, sinó que parlem d'un munt de persones no tan identificades en rostre i en aspecte, però sí d'un munt de persones, fins l'avió que es va estavellar als Alps perquè un home va perdre el cap i va decidir que ell i tots els que anaven amb ell moririen en aquesta ruta. Ha estat un any d'algunes, com cada any, però un any d'aquelles informacions en què... Com...
Clar, és que toquen... A veure, els horrors sempre han estat presents i diríem que ara estem millor que en altres èpoques. El que passa és que ens agafen de molt més a prop. És a dir, no és el mateix que exploti un avió a Nova Delhi o, no ho sé, o allà a l'altra punta del món, que això passi a França. Hi ha un avió que sortia a Barcelona, que hi havia gent d'aquí, que, clar, o sigui, són coses que ens toquen de molt més a prop.
D'acord.
Abans les coses passaven lluny.
Per tant, l'especialista pot dir, és fins a cert punt lògic que des de la nostra pròpia subjectivitat no totes les morts siguin iguals?
És clar.
Clar.
Absolutament.
Això no vol dir que no sentim...
Clar, no vol dir que no sentim, però el que dèiem l'altre dia també d'aquesta... o sigui, el primer mort causa un impacte brutal. El que ve l'endemà també. Però clar, al cap de 5 dies d'això ja no causa aquest impacte. I no vol dir que no sigui dolorós i no vol dir que no importi
i no vol dir que ens haguem deshumanitzat.
Exactament, tampoc
no vol dir això,
no, vol dir que hem de continuar visquent, vol dir que l'impacte de lo primer no és el del que ve després.
D'acord. Vol dir que generem què? Un mecanisme de...
Sí, que hi ha una certa habituació davant dels fets, aleshores, és clar que el fet de que sigui, o sigui, París no és Tombuctú, o sigui, està aquí, és París. Aleshores, justament, el problema és que tots aquests atemptats el que intenten és atemptar contra determinats patrimonis, diríem.
D'acord, referents.
Referents, que van lligats justament des d'una cosa una mica idealista, no? La ciutat de l'amor,
La de la llum, la del glamour,
exactament, les llunes de mel, toma, atenten contra això. O Estats Units, oi que mai, doncs toma, 11S. Són formes d'atacar, no? Però ataquen justament a tothom. O sigui, no ataquen, o sigui, volen generar un efecte en el conjunt de la població.
D'acord. Parlàvem d'aquests referents immediats, però la foto d'aquell nen a la platja,
sí.
Per què ens va passar el que ens va passar? Quan hi ha tants nens, hem vist tants nens a l'Àfrica morint-se i hem vist tants nens refugiats també que han mort en aquests viatges tan espantosos, amb els quals barcasses doncs naufraguen i en fi, tot el... Què ens va passar amb aquell nen, doncs?
Home, perquè és molt impactant, no?, la imatge, perquè és una imatge on, diríem, justament les paraules prenen cos, pràcticament, no?, o es fan imatge, i aquí és on quan realment veiem o realment es colpeix o... No? I veus que és un nen i que és un nen petit i que està allà, que és mort al cantó de la platja, és a dir, és com una espècie de síntesi brutal de tot això que estàs escoltant. Per cert, em sembla que és el Museu d'Art Contemporani o el CCCB,
sí,
que estan fent una exposició de WordPress
de les millors fotografies de premsa de l'any.
Exactament, segur que sortirà aquesta. També van passar
el MACBA, estil obert,
el MACBA. MACBA.
És una excepcional fotografia.
Sí, sí.
És tan excepcional que per això fa tant de mal.
I bueno, és que és això, per això fotoperiodisme, no? És a partir de la foto que...
I d'aquelles que posa a prova l'ètica, d'allò, qui fa la imatge, qui veu la realitat i el que s'ha de fer en cada moment, la fotògrafa ho va explicar, el nen ja era mort, ella no podia fer res, però vaja, té aquell punt d'això, de copsar aquesta realitat tan, tan dura, però pensàvem exactament el mateix, a un nen que hagi vist aquesta fotografia, com tants nens, segurament la deuen haver pogut veure, perquè va ser també una fotografia que va aparèixer per tot arreu, de ben segur que els pares haurien trobar-se amb aquella pregunta de què ha passat aquí, no?
Pues sí, pues, o sigui, el que ha passat és el que ha passat, no? S'ha ofegat, és mort, això és evident. Ara, no sé, de vegades queda, segons una mica també el vincle que tingui l'adult amb l'infant i les característiques que tingui l'infant, queda pobrissó, no? Quina pena, que trist. I poca cosa més. Diríem, això també ho deies tu, com hem d'explicar el que no sabem ni com explicar-nos. I no és que tingui molta explicació. Em sembla que justament en tot el tema dels refugiats i tot el tema dels asilats, nens n'hi ha, però un muntonàs, no sé si no és una quarta
per
part.
Per això t'ho deia,
un percentatge brutal de nens que estan allà sumesos a les situacions que els adults responsables
no han sabut...
Bueno, sí, fan el que poden, hem d'entendre, no se'n van perquè... Però diríem, per això quan diem un nen, no? Clar, nosaltres quan pensem en nens, pensem en els nostres nens, diríem, no? Te'n recordes d'aquell pel·li dels nens que anaven a escola?
Sí.
Aquells que anaven per la Pampa, per Àfrica...
Camino a l'escola, em sembla que es titula la pel·lícula, aquell documental on que els nens feien veritables esforços per arribar a classe i grups de nens s'ajudaven entre ells, doncs aquell nen que anava en cadira de rodes, etcètera, aquelles imatges tan, tan edificants.
Sí, però per veure que també situacions que diríem des d'aquí per nosaltres són en allà, no, o sigui, es prenen amb una certa naturalitat i les qüestions en relació a la vida i a la mort també es prenen amb certa naturalitat. És a dir, la mort està molt més present en la vida dels infants de Nova Delhi
que no pas en la nostra.
Que no en la nostra.
Per dir que gairebé no és present, és a dir, no contemplem.
Exacte. Nosaltres estem d'esquenes a la mort. Nosaltres, el nostre ideal és un noi de 18 anys amb tableta de xocolata o una noia de 16 amb curves i formes.
Vaja, també va ser un... també és una de les imatges d'aquest any, la d'aquell nen, em sembla que era de Girona, que no es va vacunar, que va morir, i els pares, en fi, amb, diguem-ne, amb tot un seguit de qüestions, de nou ètiques i morals, però va sotregar molt, diguem-ne, en el món civilitzat, la mort d'un nen que en principi...
Per no vacunar-se.
Mm-hmm. Que en principi no havia d'haver mort per una circumstància d'aquestes, no?
En principi, perquè en també principi. Sap que hi ha vacunats que moren.
Però en el sentit que deies tu, no? No contemplem això en el nostre món, ja. I en canvi estem acostumats a ser espectadors de la mort de molts nens arreu del món, probablement, no?
Sí, sí, i a saber moltes coses. És relatiu, perquè a vegades et sorprèn el poc que saben segons quines coses. Ara, justament les campanyes de sensibilització d'organitzacions normalment venen amb unes dades però absolutament colpidores, sí. No? Mm-hmm. Sembla que o les millores, per exemple, del com es deia, el pla del mil·lenni o del que havia fet la ONU, clar, millores vol dir que ara moren alguns milions menys de nens
dels
que morien, no? Però que estan molt bé, moren la meitat.
Sí, sí. Ara, i que anem xifres, en camí de...
Efectivament, per exemple, em sembla que morts de gana, ja no sé si 2 milions, però morts derivats de les males condicions higièniques i sobretot de l'aigua són desenes de milions. És que són realitats. No en fan fotos, o no fem fotos, o no surt, però són diàries i són de xifres descomunals de persones. És a dir, que la humanitat funciona...
Potser tampoc no aguantaríem, no? Si cada dia ens mostréssim més o menys... ens hi poses tots els matisos que vulguis, sensibles a tot allò que passa al món.
Home...
Potser no emocionalment no podríem...
No, aguantem amb defenses. Sí, o negant o evitant no, busquem recursos. A veure, també és veritat que els informatius, com fan un consum, no, un ús, i és un producte, és el seu producte, el regulen, no, com els agents immobiliaris, no ponen en venda tot, o sigui, van posant a parts, i ells el mateix, o sigui, de vegades trobes, veus en els informatius i dius, ha caigut una avioneta a Zimbabwe amb dos que anaven, i dius, a què ve això? Si pot fer que no tenen res que explicar aquell dia, així com altres dies com tenen tantes coses que explicar que s'han d'anar
com tantes altres avionetes que deuen caure al món en tot un dia, no?
És clar.
Com es protegeix un infant?
Va,
sense sobreprotegir-lo.
D'acord, a veure, com es protegeix? Jo crec que és no exposant-lo a situacions que no pot entendre, que no pertanyen, diríem, al món de la infància i que són coses que ja comprendrà, si pot, o que ja lidiarà amb elles quan tingui més recursos psíquics i emocionals per fer-ho.
D'acord. Per tant, avui sí que dibuixes una línia vermella.
Sí.
No exposant-lo a...
Efectivament. Efectivament. És que, a veure...
I això es pot prendre així, que els pares no pateixin, no exposant-lo a...
Tal qual. Sí, sí. O sigui, no és fer d'això un secret o una mentida o un engany, no, però és no fer aquesta exposició. És a dir, si arribem a allò d'aquest nen pobre i so, no, que trist que passin aquestes coses, ja està, no necessitem anar molt més enllà.
No aïllar-lo. Suposo, tampoc.
Clar, clar. No, sí, no, per això et dic, no mentir, no convertir-ho en una cosa prohibida, o, no és això, però és que no hi ha cap necessitat. I els nens tampoc en tenen gaire, No tenen un interès brutal. Això ho havíem dit altres vegades, que part de la protecció passa per fer saber a l'infant de que això no és algo de lo que s'hagi d'ocupar. I amb això ja l'infant es queda molt més tranquil. Diu, vale. No, això no me n'haig de posar jo.
I no sé si és diferent o no. Una cosa és una catàstrofe natural, com el tsunami al Japó, una altra cosa és un atemptat terrorista.
Clar, són coses diferents.
Una catàstrofe natural té explicació, es pot explicar el món, la natura...
Exacte, sí.
I es pot explicar d'una forma, diríem, que més...
Però, per exemple, què fem amb els infants? Posem a l'escola... una capsa per portar aliments, per enviar i ajudar a la gent.
Sí.
Aleshores, és a dir, generar una certa sensibilitat de que pobres, caram, hi ha altra gent, o sigui, una cosa més solidària, però sense entrar ni en temes escabrosos, ni en detalls de... Clar, perquè els fenòmens naturals, diríem, en segons tenen, quins llocs tenen més repercussions, sí, que en d'altres.
Està clar.
És a dir, un huracà
tenen
als Estats
col·laterals,
Units,
sí, sí.
Clar, no és el mateix que un huracà a Haití, on no queda res,
sí.
Perquè bé, les casetes ja eren... però no cal entrar en tota la... És que m'agafen ganes
quan, de dir-ho. Quan comencem a ser conscients... Ens deies, bé, quan som petits hi ha determinades coses que podem veure, però vaja, que com que no entenem, diguem-ne que deixem passar. Quan podem començar, allò que dius, bueno, quan la canalla es pot veritablement impactar o es pot afectar molt per un determinat tipus d'imatges? A partir de quina edat? No,
això, molt aviat.
Molt aviat.
Les imatges impacten aviat, perquè les imatges són gràfiques, no requereixen una gran interpretació. La majoria de les imatges, no? Ja ho diuen tot. Si tu ho expliques en paraules, per exemple, a l'infància li escaparà molt més. Però si li poses una imatge, clar, ho veurà més clar. Sobretot aquestes que són tan...
Sí, tan explícites.
Tan pregnants, no? Tan carregades de significació. Dic perquè de vegades ja dintre del que és aquesta... qüestió de l'època actual de que tot arribi abans i quan abans millor, potser es fa partíceps a l'infant de coses que no li tocarien i no li corresponen. Cada edat té el seu... Bueno, abans es mirava, no?, quan se regalaven els jocs, no?, sí. Quines eren les edats que es posaven, i se li donava molta importància això. Cuidado, no li regalis un que no toca.
I ara tots els jocs ho porten, també.
Sí, ho porten, però en general ja no s'hi mira tant l'edat del nen per res. O sigui, ningú...
Que vols dir allò, si... tanta precocitat no cal.
No cal, no és que en la precocitat de vegades hi ha una desprotecció.
Sí.
No? Hi ha una sobreexposició a estímuls, inputs, imatges, situacions que no són fàcilment processables i elaborables per l'infant, i no està escrit en lloc que tinguin alguna necessitat de ser. No forma part de les coses. O sigui, tu diràs, té que anar a escola, ha de fer esport, però això, ha de començar amb un iPad amb 2 anys? No. Ha d'estar assabentat de... Tampoc. No és... Si passa, passa. Però no és una conveniència, una necessitat i una indicació a fer. Més aviat em sembla que... Perquè quin és el símptoma ara estrella dels infants? L'excitació. No? Estan amb l'H del TDAH. No atenen i estan hiperactius. Bueno. A veure, és una generalització absolutament abusiva i una lectura també tendenciosa. Dic pel del TDAH, que és una descripció molt, molt descriptiva i molt estadística d'unes manifestacions que poden correspondre a moltíssims quadres diferents. És a dir, el primer que s'afecta en un infant és l'atenció. Li passi el que li passi, és a dir, si està preocupat perquè la mare no sé què...
Bé, com en els grans també, no?
També. Potser sí. No,
dic també, sí. però vaja...
Home, també ens passa, allò, absolutament.
Se'ns en va al cap pensant...
Clar.
En moltes coses, no?
Amb alguna cosa que et fa mal, o que t'amoïna, o que té pendents...
O alguna cosa que ha de passar, o algú que ha de venir, o la caldera del gas que s'ha d'arreglar.
La majoria dels que no estan atents és que estan atents a una altra cosa. No que estiguin...
D'acord, o sigui, no es tracta de desatenció, sinó que es tracta que l'atenció
està posada en un altre lloc. Ja està pressa, no? Ja està agafada l'atenció i no pots treure'l d'allà. Realment són pocs els casos en què realment no poden fixar l'atenció en res.
D'acord.
Són pocs.
En què veritablement no hi hagi interès.
No, que va pimponejant d'una cosa a l'altra perquè és que no es queda en res. Passa relativament poc. Que seria, quasi diria, un vero cas de TDAH, no? on la hiperactivitat lligada a la manca d'atenció és constant, és permanent i, vaja, són casos com bastant extrems. Tot el demés entra dintre de coses que, per exemple, si no està excessivament estimulat amb informacions, imatges, pantalles, jocs, per això quan dèiem com ho expliques, igual hem d'explicar menys i passa més estona amb els infants, no? Però més estona això de joc, d'inventar.
És que ara anava per aquí. Quan abans has marcat un no, que no cal tal, no sé si és que pot esdevenir una instrucció o no. Cal limitar l'exposició a tot allò que faci referència al món visual?
Sí, perquè és d'accés massiu, il·limitat i incontrolat. Aleshores, si els pares
es digui
no
televisor, ordinador, sí, tauleta, sí, mòbil, efectivament. Cal limitar, es pot dir així?
Cal limitar, cal regular.
Que els ulls vegin alguna altra cosa que no sigui estrictament...
Efectivament, sí. A veure,
i que les orelles sentin alguna altra cosa que no sigui... Sí?
I que les mans facin una
altra cosa que no sigui...
apretar botons.
D'acord.
Cal. Diríem, costa de pensar que calgui estimular els nens perquè vagin cap a les noves tecnologies.
Perquè no fa falta.
Van sols, són molt llaminers.
D'acord.
Aleshores, el que cal és regular perquè quedin altres espais. A veure, no és que no passi i sigui lícit que facin una mica de mainadera els iPads, no? Tu li dones l'iPad i ja està, s'ha acabat el nen.
Com quan érem petits ho feia la televisió, no?
Exacte. El que passa és que aquest, el problema és que és traslladable a tot arreu. Te'n vas a un restaurant, toma iPad.
Sí, i el televisor del menjador no el podíem...
Hi havia un horari de tele. Pel dematí no hi havia, era en blanc i negre.
Sí, sí, era una hora determinada quan tornaves de l'escola. Exacte. I para, no?
Estava molt més restringit. Sí. Ara tot és molt més accessible, molt més portable, no? Tot és portàtil, tu ho portes. Però què passa? Un nen que està en un restaurant assegut allà, no, què es feia abans? Si arribes al restaurant et deia, aneu per allà fora.
Sí, no? Sí, i si, un clàssic. Sí,
clar,
sí.
A explorar.
Sí. Explorar, i si el restaurant tenia un jardí o un pati, aneu a esbravar-vos allà i no molesteu.
I els nens marxaven, o sigui, no calia ni dir-s'hi.
No calia ni dir. sí, veritablement...
Ja tiraven cap allà, era el seu, no? Anar a fer el cabra, saltar, buscar, mirar...
Sí. Abans es marxava de la taula, ara juga a la taula.
Ara es queden allà.
Es queden allà.
No. I a part, comença, no? I si hi ha baralles, és a veure a qui li toca el mòbil, a qui li toca l'iPad, aquí... I ja està, i acaba, bueno, per cert, tampoc és molt diferent ara quan vas als restaurants, veus la quantitat de gent amb el cap barbany mirant el mòbil,
sí.
I en una mateixa taula, i pràcticament tots mirant, és a dir, fins que no vingui el primer plat, tothom mira el mòbil.
I entre, no? entre plat i plat
una altra vegada.
I a les postres, tots hem caigut en aquesta tentació.
Sí, però és que és això.
Però segurament veníem d'uns fonaments en què ja ens vam posicionar en una, situació, diguem-ne, més propensa a defensar-nos d'aquesta sobreexposició, no? Però, bueno, protecció davant d'aquelles informacions, notícies o fets que no tinguin una explicació o que no calgui explicar.
Sí, que no hi hagi por en no fer partícip de l'infant d'aquestes coses. El qual no vol dir amagar-li, vol dir no esplaiar-se.
Sí, perquè l'imatge es pot veure en algun moment o altre, però no cal. I segona, evitar aquesta exposició, no sé si dir perpètua, o exagerada,
a
pantalles de tamanys diferents.
A dispositius varis lligats a la pantalla, no? A la imatge.
Doncs la setmana que ve ens ficarem en què passa quan hi ha una veritable sobreexposició a això, que és, suposo, Roman, moneda corrent.
Més en l'adolescència, però sí, també passa en la infància. Jo crec que la sobreexposició en la infància és més generalitzada, és a dir, més que casos que estan millor d'hores, perquè clar, l'adolescent sí que es tanca i sí que accedeix a tot i no
regula. L'infant es mou encara en l'àmbit dels pares a prop.
Efectivament, l'infant encara pot ser protegit pels pares. Els pares fan de regulador. Amb l'adolescent és el que ha de regular. I quan no regula, fa uns excessos que pràcticament no dormen.
D'acord. És clar, si els grans a vegades no ens sabem regular tampoc nosaltres mateixos.
Sí, però saps com m'afluixes?
Com?
Quan l'endemà te'n vas a treballar,
sí,
i estàs destrossat, amb la qual cosa ja aquella nit segur que no et tornes
està
a posar.
Clar, està clar.
Però l'adolescent és capaç de continuar.
Divendres que ve ens ficarem en aquest àmbit. Què passa quan no hi ha regulació? Què passa quan... en fi, quan tot això es deixa anar i quines són les conseqüències d'aquests excessos, perquè ha quedat clar que l'especialista recomana contenir, limitar l'exposició a determinades, vaja, informacions, imatges que són moneda corrent, malauradament, dels nostres dies. Divendres que ve hi tornem. Roman, gràcies.
A vosaltres.
Fins divendres.
Fins divendres.